Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Elisabet Pedrosa, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Com anem?
Anem bé. Avui anem a casa del Merlí, sí, a la seva casa familiar a Valldoreix.
Francesc Orella, no?
Sí, 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 del Francesc Orella. Per saber similituds...
Valldoreix, viu?
Sí.
Carai, tu.
Coneixes similituds i diferències entre Merlí i Francesc Orella.
Home, estaria interessant. O sigui...
Ho serà.
S'ha menjat el personatge?
Ho descobrireu.
Doncs som-hi amb l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
No som un ramat d'ovelles que hem d'obeir sempre les regles. A la merda qualsevol forma de servilisme. Nietzsche rebutja el que es limita a seguir a la majoria i que no qüestiona res i no té pensaments crítics. Quants de vosaltres observeu el món i penseu és així i no hi ha res a fer?
A mi em passa. Perquè penso que... costa molt de canviar les coses.
Ja, Tània, però no oblidis que, excepte la natura, totes la resta de coses les ha creat l'home. I, per tant, l'home les pot canviar, també.
Avui, a l'ofici d'educar, el Merlí.
Francesc Orella i Pinell, Barcelona, 1957. Té 40 anys de carrera, un centenar de papers entre obres de teatre i pel·lícules i un personatge que l'ha catapultat a la fama, el Merlí, el professor de filosofia que va despertar la consciència dels joves peripatètics i que ens ha fet reflexionar a tots. Francesc Orella és un actor compromès i incansable, identificat amb la filosofia de l'home rebel i que l'apassionen els personatges dolents perquè són els que posen el conflicte a la trama. Considera la popularitat anecdòtica. És afable, proper i humil, i creix com un gegant a l'escenari amb cada paper. Un fet que li ha valgut el reconeixement dels Premis Max i el Premi Nacional de Teatre. Avui, a l'Ofici d'Educar, visitem Francesc Orella a casa seva, a Valldoreix.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Som a casa del Francesc Orella, un personatge que es va convertir en un mite per molts joves, per molts educadors, per molts filòsofs, t'agradi o no és així. I avui hem vingut a casa teva per conèixer-te una mica més a fons. En una casa aquí a Valldoreix, en el que tu hi vares estar quan eres petit, quan la teva infància i que vas créixer.
Bé, la casa aquesta on visc ara sí, era la casa d'estiueig de la família durant molts anys, aquesta casa... Es va fer l'any 58, quan ja tenia un any. Per tant, és una casa que té molts records i que els estius els passàvem aquí, els festius, Setmana Santa, etc., des que jo tenia un any. I visc aquí des de l'any 97 i, home, és una sort, és un privilegi poder mantenir aquesta casa i viure aquí a Valldoreix, doncs la veritat és que sí que et canvia bastant la vida.
Quin tipus de nen eres?
Com qualsevol altre net, era bastant gambarret, travieso, no, però no era mal nano. Jugava molt per aquí, tenia colles per aquí als voltants, hi havia amics de famílies que, com la nostra, estiuejàvem aquí a Valldoreix i teníem unes colletes, primer d'unes edats, després una altra colla quan ja em vaig fer més edat i feia el que fan tots els xavals, jugar a mil coses amb jocs d'aquests que ara ja no s'entendrien i que aleshores ens feien molta gràcia i disfrutàvem molt com era pujar als arbres i jugar a pilots d'aviació o fer gincames o fer, en fi, moltes coses, no? I records infantils en tinc, jo concretament aquí tinc un episodi. Quan vaig reformar aquesta casa per viure-hi, l'any 97, també vaig arreglar una mica el jardí, va venir un jardiner, vam plantar algunes coses i va remoure la terra, no? I un dia, passejant, mirant el jardí, hi veig una cosa de color blau i m'ajupo i trec que era un soldadet. Era un soldadet de plàstic dels que jo jugava de petit. Clar, em va venir un episodi que en les escoles d'acting, d'interpretació, es diu un episodi de memòria afectiva sensorial. A partir d'aquell objecte, la veritat és que em vaig emocionar molt perquè vaig tenir un flash ben bé de mig minut. Jo no sé quan va durar, perquè em van venir al cap i als sentits, perquè vaig reviure olors, colors, la veu de la meva mare de fondo, la ràdio de fondo, sensacions d'un estiu o d'una tarda d'estiu quan era petit. Vaig tenir un viatge molt interessant, un flashback bastant potent, i aquestes coses estan molt bé aprofitar-les, sobretot els actors interessats en treballar el realisme, totes les històries emocionals que et poden traslladar a una època i que et poden fer emocionar de determinada manera.
Què has rebut tu de la mare? Què has rebut tu del pare? Els pares... Què has rebut?
Això no sé si és per un programa de ràdio o per un estudi d'un psicòleg o un psiquiatre, la veritat. Jo he rebut moltes coses dels meus pares, una educació molt tolerant, molt oberta. No amb totes les coses, perquè jo sóc d'una generació que, clar, el tema, per exemple, educació sexual, doncs, era mínima, per exemple, no? Tu t'havies d'espavilar per aprendre-ho tu pel teu compte. Però els meus pares van ser uns grans persones, grans treballadors, això sí, els dos, i hi havia un ambient familiar molt estret, molt bonic, molt maco, amb els avis primer, després els avis materns van morir, i bé. I amb els pares, molt bé, una educació molt de classe mitjana catalana.
Era... Si jo et dic que és una qualitat de la mare, que fins i tot tu puguis
dir... Una qualitat del pare i de la mare.
Sí.
De la mare...
I això ens ho dius aquí, entre roses, entre
sí,
jardí...
Aquests rosers que va plantar la meva mare, són molt vells, aquests rosers, sí, perquè cada any els podo, evidentment, i són d'aquests que tenen molts anys, des de que es va fer la casa, i aquí estan. Com aquí estan les figueres, un parell de figueres. Sí, esclar, aquesta casa, per exemple, el meu pare era molt... Vam tenir hort durant un temps, quan érem petits, que el cuidaven els avis i el meu pare, i tenia un hortet, era la caseta i l'hortet famosa, I arbres fruiters. El meu pare era molt... Ell venia del Pallars, el meu pare va néixer al Pallars, aleshores tot el que és la terra i això l'entusiasmava i a mi li encantava remenar per l'hort i collir les figues i els palos santos que teníem i li encantava. La mare, doncs, era una típica dona, jo d'ella he heretat potser el sentit pragmàtic de la vida, el tocar de peus a terra, la part de control, per bé i per mal, El intentar controlar les coses pragmàtiques de la vida de la meva mare era molt terrenal en aquest sentit, molt mare, molt... controladora, molt bona persona, i molt sociable i molt simpàtica. Quan es va quedar vídua, tenia moltes amistats, però sí que era una mare, no era una mare estricta, era una mare molt tolerant. Refereixo a tolerant a que era una dona comprensiva, en aquest sentit, d'entendre's de com érem els tres germans.
Éreu tres germans?
Sí.
Més grans o més petits?
Dos més grans i jo, era el tercer.
I la relació entre vosaltres?
Molt. Una relació molt xula, molt... Quan deia la meva mare tolerant, vull dir que no hi havia favoritismes. Els tres ens enteníem molt bé, tot i que hi havia una diferència d'edat amb el meu germà, 3 anys, però amb la meva germana, que era la gran, doncs ens portàvem 9 anys.
Era una família que us estimava, que fèieu pinya?
Sí, era una família que fèiem bastanta pinya, sí. Rèiem molt junts, quan tocava riure i era una família, en fi, que passàvem junts, fotíem sortides, excursions, això ja amb el temps van a canviar, perquè ja que et fas gran hi ha més dispersió.
Una família que et va ajudar a créixer,
clar,
que et va acompanyar, que vas sentir-ho així?
Sí, clar, ho vaig sentir així, sí. Clar, el que passa és que no van durar gaire, pobres. Els meus pares van morir joves. Mm. Joves, massa d'hora, vull dir.
Pel teu gust, massa d'hora, vaja.
Home, sí, pel meu gust i el de tothom i el de molts, perquè el meu pare va morir quan jo tenia 17 anys.
Ostres, sí que era jove.
I el meu pare va morir amb 56, sí. Aquí, va morir aquí, a Vall Llorenç. Mm. I la meva mare va morir quan jo tenia 26, o sigui que tots dos se'n van anar en edats que no tocaven. Per això dic que em van acompanyar fins a un cert punt, no? Quan començava la joventut ja no hi eren, aleshores des de l'any 84 diguem que em vaig haver d'espavilar amb 26 anys pel meu compte, vivint sol, els meus germans eren casats i jo ja em dedicava a aquesta professió. Però aquesta és una cosa, per exemple, que alguna vegada he comentat, que de com no hi hagués el recolzament dels pares, econòmic em refereixo, i quedar-me sol, perquè els meus germans eren dues famílies diferents, i jo havia d'espavilar-me i viure sol i pagar un pis i això, i dedicant-me a una professió com aquesta, podria ser una sensació de vertigen, m'hagués pogut agafar vertigen, de dir, hòstia, em dedico a això i com no em vagi bé, m'hauré d'espavilar i fer altres coses, no? Però jo estava molt... Hi havia com una espècie, a vegades vull pensar que era una secreta convicció de que m'aniria bé. Segurament era ingenuïtat, irresponsabilitat, inconsciència, no? Amb la que quan ets jove et dediques al que t'agrada. Crec que era vocació, en el meu cas. Era claríssimament una vocació i vaig voler dedicar-me a això, però em va anar bé, no? No sempre va bé. Ja sabeu com són aquestes professions. Es poden passar ratxes molt dolentes i... Però jo vaig tenir sort, jo vaig treballar força i, bé, quan em vaig quedar sol vaig dir, no, vinga, endavant, endavant. Jo vull dedicar-me a això.
Francesc Orella va rebre el Premi Nacional de Teatre 2009 per les seves interpretacions contundents, singulars, persuasives, emotives i impecables, en muntatges teatrals de tots els registres, ja sigui en obres d'Ibsen, Coltès, Shakespeare o Pinter. i per la sensibilitat que fa que cada funció sigui una lliçó de teatre. El 2003 va rebre el seu primer Max, per La caiguda, i el 2008 el segon, amb Un enemigo del pueblo.
Què creus que dirien ara els pares, ells que no van poder veure tot aquest camí? Què dirien ara?
Suposo que estarien contents, home, sí. El meu pare no ho va arribar a veure, que jo em dediqués professionalment a això, la meva mare sí.
Hi havia algú a casa que hagués estat actor?
No. A més,
I, quina, jo... I ells ho veien aquest
la meva
món?
Mare, el meu pare, quan jo era petit, ja fèiem el meu germà, ja fèiem coses, de, ja sabien que jo tenia aquesta afició i que ho feia molt bé i que
tu
feia comèdia.
Tu ho feies
comèdia.
Teatre aquí, en
sí, aquest jardí? Sí, fèiem teatre aquí, en aquesta terrassa, amb el meu germà i uns amics, fèiem funcions a l'estiu i en cases d'altres amics, i a mi actuar en públic no tenia cap problema, ja vaig perdre la vergonya molt aviat. A l'escola també explicava xistes, imitava els professors, vull dir que ja tenir públic davant, això no em va costar gens, i jo ja vaig notar que això era la meva vocació de molt petit ja, eh? Llegint i interpretant papers quan llegia una novel·la. I vull dir que aquesta afició la tenia molt clara i els meus pares la veien, però clar, no sabien que això seria tan fort. Però bueno, el meu pare, ja dic, quan jo tenia 17 anys, se'n va anar i per tant no va veure res, però als 21, que és quan vaig començar professionalment, és quan vaig tenir la primera feina cobrant de teatre, a la meva mare doncs, bueno, em va dir, em va deixar, era tolerant, veus, també, perquè em va dir, fes el que t'agradi, i però fes alguna cosa més, perquè això del teatre, bueno, està molt bé si t'agrada i ho fas bé, però estudia...
No
estudia una altra cosa o busca't una altra feina paral·lela, no ho veia com algú seriós del tot. La meva mare va veure doncs, les primeres obres de teatre i algun un primer dramàtic per televisió, però tampoc va veure l'eclosió de la meva carrera professional. Els meus germans sí, però els meus pares no. És així la vida, bueno, no sé, els he dedicat moltes vegades la meva feina i jo també penso, o m'agrada pensar, que d'alguna manera ho veuen.
I tant que sí.
I segur que estarien contents, sobretot perquè me n'he sortit, no? Per, com qualsevol pare quan veu que el seu fill o filla doncs està fent el que li agrada i se n'en surt i li va bé, doncs estaria content, clar.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Com que ells van morir que tu eres jove, suposa que hi va haver referents que et van ajudar a tu a tirar endavant. Per exemple, dic jo, algun, quan tu vas anar a l'institut, hi va haver algun professor, potser buscaves algun referent, algú va acompanyar aquests anys.
Jo repartia els referents, clar, al no tenir pare, repartia els referents entre algun professor que més o menys podia tenir una certa afinitat o bé hi veia una espècie de model o una referència, amb els meus amics, però clar, els meus amics tenien la mateixa edat que jo, no n'hi havia molts de referents. Em vaig fer bastant a mi mateix i t'espaviles. I, per exemple, doncs això que deia abans de l'educació sexual, doncs l'agafes com l'agafes. Però, en fi, s'agafen molts errors, no? I agafes els referents d'on pots. Després van ser amics més grans o quan em vaig començar a dedicar al teatre, doncs actors de més edat, i agafes referents ja de cara a la teva feina, també, però també personals. De cop hi ha persones que m'han influenciat amb inquietuds intel·lectuals, de lectures, evidentment, o de música, així, clar. En aquest sentit sí que he tingut referents i persones que m'han influenciat. Però, ja dic, no vaig tenir un model substitut del pare en cap cas, cap altra persona, no?
Què destacaries que et va donar eines per poder tirar endavant i arribar-te a convertir en qui ets, no? Perquè en aquest programa sempre intentem recordar que a la vida ens convertim en bona part en allò que anem sembrant quan anem creixent.
Va superar tota l'etapa d'infantesa i adolescència perquè l'escola de capellans poca cosa et pot arribar a donar com a guies perquè et serveixin massa per la vida. En tot cas, més aviat te l'entorpeixen, no? Que si tocar-se i masturbar-se és dolent i que te quedaràs cec, o sigui, més val oblidar tot això. Suposo que les primeres influències interessants van ser als 16 anys, quan vaig fer el COU. Jo crec que aquí, entre que ja Espanya vivia una època social i política determinada, jo tenia una edat que començava a tenir consciència de coses i m'envoltava d'uns companys que també estaven com jo, diguem, però vaig tenir la sort, que era el COU Jaume Bofill, que era un cop bastant progre per l'època. Parlàvem en català, estem parlant de l'any 73, el Franco era viu encara. I el curs 73-74, que a més maten a Carrero Blanco i maten al Puig Antic, mesos després, vull dir, són dos fets importants per la història del país i que influencien quan tu estàs amb el cap molt obert i comences a tenir consciència política. Aquell curs, la gent amb la que vaig fer el curs, els professors, alguns que em van influenciar molt, concretament dos, un d'història i un de llengua. El de llengua era un cinèfil i va instaurar el Cinefòrum els divendres i aleshores allí vaig començar a descobrir un cine diferent, uns directors diferents, un llenguatge narratiu diferent. Allí vaig descobrir que amb cines podíem fer i dir i explicar coses molt potents. I el professor d'història, doncs, era un professor atípic que de cop ensenyava la història d'una altra manera, crítica. Com a exemple, doncs, la referència per estudiar la història d'Espanya o la Guerra Civil, doncs, era la història d'Espanya de Pierre Vilar, que estava prohibida. A Espanya havies d'aconseguir el llibre a Perpinyà, havies d'anar a França, i les fotocòpies d'aquell llibre eren la referència sobre la història d'Espanya. Això era un exemple per explicar com era. Aquest és el professor, es deia Marcel Gavarró. Clar, en aquesta edat fas un salt mental important i també sexual, et despertes moltes coses, no? I aquí vaig obrir-me a la vida, no? El que podia ser la vida, a la que t'impliques políticament, comences a tenir consciència, més endavant vaig començar a militar o a simpatitzar en partits d'esquerra. És potser el curs que més em va influenciar o que més tinc consciència d'haver fet un despertar important a la vida.
Hi ha molts espais en aquesta casa, la veritat és que és una casa molt bonica, amb un gran jardí, amb grans arbres, i tens un espai de chill-out, que si vols anem cap allà.
Molt bé.
Aquests personatges reals de la teva vida, aquests professors, et van servir a l'hora de nodrir el famós Merlí? Et van ser útils?
No exactament, perquè, a veure, no perquè no van ser cap referència, com a... El Merlí estava molt ben descrit en el guió, en la Bíblia, diguem, de l'Héctor Lozano. I és cert que jo també he dit en altres entrevistes que abans del COU, al batxillerat, vaig tenir un professor de filosofia, que era el Joan Gunyalons, pare de l'Àngels Gunyalons. El vaig tenir de filosofia i era un professor molt, molt bo. Un gran professor, una gran persona, i allí em va despertar també l'interès per la filosofia. Estic parlant de 5è i 6è de batxillerat.
La sèrie Merlí ha rebut el Premi Nacional de Teatre. La sèrie original de televisió de Catalunya, produïda per Veranda TV, amb idea i guió d'Héctor Lozano i direcció d'Eduard Cortés, s'ha convertit en un èxit allà on s'ha més i ha tingut dades d'audiència espectaculars. Les tres temporades a TV3 va tenir quotes de pantalla de més del 22% i ha acumulat més de 13 milions de reproduccions de vídeo a la carta. Merlí és un fenomen de masses, intel·lectual, cultural i a tots els nivells, que ha remogut el món de l'ensenyament i les seves famílies.
Però no va ser model en quant a personatge. El Merlí me l'he fet a la meva mida, però sent bastant fidel a com l'Héctor va dibuixar el personatge des del principi. I el que ha passat és que hi ha hagut una casualitat meravellosa de que el Merlí, tal com el va definir i com el va crear l'Héctor, doncs tenia molts punts en comú amb mi mateix. Teníem moltes coses properes i em va ser molt fàcil ficar-me en la pell del Merlí, perquè jo combregava amb moltes coses, amb el tema de com veus l'ensenyament o la filosofia, que sempre m'ha agradat, i aspectes més del caràcter de Merlí que també eren propers als meus. Però no vaig agafar un model dels professors que vaig tenir, no?
A l'Ofici d'Educar ens han arribat preguntes per tu, Francesc. Tres preguntes, de la Isabela, la Nicole i la Lea. Si et sembla, comencem escoltant la primera, la Isabela.
Hola, em dic Isabela. Bé, per començar vull dir que m'ha encantat la sèrie. Està molt ben plantejada i crec que reflecteix molt bé la realitat. M'encanta com has donat vida al personatge de Merlí i crec que ho has fet molt bé. I bé, doncs la meva pregunta és que a l'última temporada, quan te'n vas assabentar que bé, Merlí moria, com vas reaccionar? En plan, creus, estàs d'acord amb el final?
Jo sabíem que la sèrie només tindria tres temporades i que es tancaria la tercera i que no hi hauria continuació, perquè els alumnes acaben a l'institut i la tercera temporada havia d'acabar a l'institut i per tant ja després venia a la universitat i això seria una altra qüestió. Per tant, tenia clar que acabàvem. I com que ja tenia clar i vaig assumir, vam assumir que acabava amb la tercera temporada, la possibilitat de que al final fos la mort del Merlí era una possibilitat que el guionista tenia molt clar des del principi, però no ho va dir fins més tard. A mi no em va semblar malament, perquè la mort forma part de la vida i està bé que el propi personatge del Merlí també ensenyés que la mort existeix, que a més s'ha parlat de la mort amb alguns filòsofs en algunes classes, es parlava del tema de la mort, i que es passés a la pràctica morint el Merlí em semblava fins i tot educatiu, i és veritat que ha contribuït també d'alguna manera a mitificar el personatge, el fet de que els alumnes 7 anys després recorden el mestre, i bé, sempre que hi ha una mort, doncs és dramàticament la cosa puja, no? I estava clar que estaria bé tenir, que hagués estat bé que tingués un final potent la sèrie, no?
Avui a l'Ofici d'Educar tenim el privilegi de ser a casa del Francesc Orella. Tu dius ara, va combregar amb mi en moltes coses. Què teniu en comú tu i el Merlí? Si heu de tenir... És a dir, què t'agrada d'ell? Amb què convergeixes i què detestaries d'ell? Que segur que també hi ha alguna cosa d'ell que dius, jo això no.
Sí, fins i tot els defectes em cauen simpàtic, fins i tot amb els defectes. El Merlí és una mica Peter Pan, com jo he sigut, em refereixo al tema de la seducció i de les dones i tal. És cert que aquesta qüestió ens assemblem, molt independent, va molt al seu aire, i ha sigut així tota la vida. No porta massa bé el tema de la parella, com jo. És una mica gamberro, una mica rebel, com jo, però també d'una manera. Tampoc em considero un gran rebel, però sí que sóc una mica, amb els anys m'hi he tornat més, una mica contestatari, si algú que no m'agrada ho dic i no m'ho callo, i en fi, sóc una mica, no sóc massa conformista. Amb algunes altres coses sí que ho sóc, perquè també ens apalanquem amb altres coses, però bueno, aquest punt de vista de ser políticament incorrecte, tot això m'hi puc semblar. I després, sobretot també amb l'aspecte de com el Merlí concep l'ensenyament o com hauria de ser l'ensenyament, i sobretot, clar, ensenyant filosofia és més fàcil parlar de determinades temes. És una assignatura que el que fa és estimular-te perquè obris el cap i arribis a tenir criteri sobre les coses i siguis observador i crític amb el que veus al teu voltant. I aquest concepte o aquest sentit que té la filosofia combrego absolutament, no? Amb això el Merlí, doncs, en aquest sentit, ensenyava la filosofia des d'aquest punt de vista i s'implicava amb els problemes personals, fins i tot greus, d'alguns alumnes, no?
Quan sigui gran, treballaré en política. Em faré president o alguna cosa així. Però sense cobrar gaire, perquè no em critiquin. Em pagaré amb els meus diners el menjar, el transport, i m'estimaran. I quan em mori, que fotin el meu taüt a l'Ajuntament. Què passa? Voles poder, no?
No, home, no et creguis aquesta frase de Disney. No, voler no és poder. Per molt que ho vulguis, si no estàs capacitat per fer una cosa, no la podràs fer.
No, o sigui que no tinc talent per ser polític.
Sí que en tens, però no se't necessita de talent per ser polític. Tu tens algunes coses a dir, i això a la teva edat és molt. Per això penso que t'hi acabaràs dedicant. Et votaré.
A més, que no em casaré, ni tindré fills.
Ah, jo no em volia casar, no volia tenir fills, i volia ser ric. I em vaig casar, vaig tenir un fill i treballo de professor. I què me'n dius del teu pare?
Clar, intimitat, és de nit, la situació es presta, no?, a parlar de coses delicades. No, no tinc pare, mai n'he tingut. La meva mare sempre m'ho ha explicat amb tacte, perquè no m'afecti. Vols la versió sense tacte?
Evidentment.
Ma mare tenia 22 anys, va sortir de festa i es va follar un tio. I aquest tio, quan va saber que estava prenyada, va passar ella com de la meva. Ella va decidir cuidar-me sola.
Ivan, cada dia em caus millor.
Això és una de les coses que ha robat el cor a la joventut, als nanos d'aquesta sèrie.
Tu creus que estaria bé que els mestres, des de la teva percepció, que ajudessin a fer créixer aquella persona a nivell intel·lectual, però també a nivell humà, personal, acompanyar-los?
Sobre això tinc dubtes, també. Fins on ha de poder arribar un mestre? El mestre no és un psicòleg, no és un sociòleg, no és... És un mestre. Evidentment, la formació intel·lectual sí que corre a càrrec d'ell, però sí que crec que d'alguna manera ha d'orientar, ha de donar una mica de pistes, una mica, però ha de vigilar també. O sigui, no, el Merlí és un personatge de ficció i era molt extrem en comportaments que es fotia massa, tant com per lligar-se a les mares dels alumnes, no? No estic dient això, òbviament, que aquest és un personatge radical que no... És ficció, però sí que els mestres han de tenir en compte l'educació sentimental també dels nanos i emocional, i aleshores...
I sexual, que deia jo,
que és la que a mi em va faltar. Per tant, sí que els mestres d'alguna manera han de suplir el que no tenen a casa, el que pot ser que no tinguin del tot a casa. D'alguna manera han de ser una mica psicòlegs. De fet, ja ho són, els mestres són una mica actors, són una mica psicòlegs. Jo admiro profundament aquesta feina i des que he fet Merlí encara més la respecto molt. El món de l'ensenyament és, i més en determinades edats, que és més complicat, no? Per tant, sí que el mestre ha de tenir alguns ingredients d'aquests i ha de preocupar-se d'una manera una mica més integral i, sobretot, motivar a l'alumne. El que m'ha ensenyat també Merlí és que les assignatures, siguin les que siguin, de lletres o de ciències o el que sigui, els mestres han d'esforçar-se per ensenyar d'una manera més estimulant, més motivadora, perquè els alumnes, els nanos, tenen molts estímuls de totes bandes i se'ls ha de motivar, se'ls ha d'enganxar, se'ls ha d'atrapar a les classes, han de fer-s'ho com sigui per captar l'atenció de l'alumne i que pugui agradar-li la matèria, no?
Es parla molt de transformar l'educació, que l'educació ha canviat molt poc en els darrers anys, no? Que estem educant de la mateixa manera que educàvem fa 100 anys, no? I...
Algo ha canviat, però sí que encara hi ha coses a arreglar i a reformar i a veure des de noves perspectives. Està canviant, eh? I segurament a Catalunya estem en un diferent nivell d'altres llocs, no? Però encara hi ha molta cosa pendent i encara hi ha maneres massa antigues d'ensenyar.
I seguim amb les preguntes que ens han fet arribar per tu, Francesc. Escolta'm la de la Nicole.
Hola, sóc la Nicole. Tinc una pregunta per tu. Què opines sobre la nova sèrie que s'està fent, que tracta sobre el personatge del Pol, o sigui, el Carlos Cuevas? Creus que és allargar-ho massa o què n'opines del tema?
Jo crec que en aquesta pregunta que no, que està molt bé, allargar-ho massa per mi hauria sigut fer una quarta temporada i clar, en aquesta quarta temporada els alumnes ja no hi serien els mateixos alumnes, ja no serien els peripatètics, haurien de ser altres nous peripatètics. Si la quarta temporada hagués sigut el Merlí, segueix de professor d'institut, no d'universitat. Per tant, allargar una quarta temporada del Merlí amb nous alumnes sí que hagués sigut allargar-ho. En canvi, una sèrie nova, spin-off del Pol Rubio, em sembla molt bé, perquè estàs ja centrat en el que serà el successor de Merlí, amb la seva etapa universitària, que estudia la carrera de filosofia. Seguiràs tenint una sèrie on parlaràs del tema educació també i formació emocional i intel·lectual, però ja d'uns joves d'una altra edat, i els temes i seran presents molts temes dels que Merlí també tenia i personatges nous, excepte el Pol Rubio, que serà el personatge central d'aquesta sèrie. A mi em sembla bé que hi hagi un spin-off del Pol Rubio.
Quin ha estat el feedback de mestres, d'alumnes que t'has trobat en aquest recorregut? Perquè aquesta sèrie ha estat multipremiada, mega vista, ho ha petat tot. Tu quan la fèieu, teníeu consciència que Merlí podia arribar fins on ha arribat?
No està tan multipremiada, ara li han donat el Premi Nacional de Comunicació i algun premi de no sé què.
Li van donar un.
Sí, però no creguis tu que està multivista, però almenys...
Que li tenim més premis. No. Has estat molt valorada, molt seguida,
valorada i
molt estimada.
Estimada, sí, valorada i seguida, evidentment que sí, a Catalunya l'audiència va ser molt alta. Jo i els meus companys a la sèrie som testimonis de que rebem moltes manifestacions de carinyo i de proximitat, i que la sèrie ha provocat moltes coses, ha remogut una mica també el món de l'ensenyament, però ha remogut també famílies, ha remogut pares i fills a parlar de coses, o ha provocat que es parlessin de temes que igual no es parlaven, no? I d'això en tinc testimoni perquè m'ho han dit personalment, no? De seure's al sofà i després dels capítols, o quan sigui, doncs xerrar de coses que el capítol plantejava, i a partir d'aquí sorgeixen temes que els fills no verbalitzaven i que de cop a la sèrie fa que ho verbalitzin o fa que els pares s'interessin per saber, no? Això és una gran cosa, això és un dels grans valors d'aquesta sèrie, no? ha tocat el món de les famílies, adolescència i pares, o joventut, adolescència i joventut i pares, i el món de l'ensenyament. Vull dir que és que, clar, el ventall és molt ampli, per això la sèrie ha arribat a joves i adults.
Però els educadors, què t'han dit?
Els educadors hi ha hagut de tot. No s'ha de perdre vista de que és una ficció, que el Merlí és un personatge extrem, que a vegades predicava una cosa i en feia una altra, amb moltes contradiccions, per això era interessant el personatge també. Però sí que els mestres es van veure molt, molt, molt interpel·lats, perquè de cop, jo recordo la reacció d'un company meu, dels que vam estudiar junts batxillerat i COU, que ara és mestre, el seu pare també ho era i va ser professor meu, i el dia del primer capítol, però el primer dia, després del capítol ja em va enviar un missatge, em va dir, cabron, demà em demanaran els alumnes que els porti a la cuina de l'institut. O sigui, vull dir que sí que va provocar coses.
Com més preparat estàs, menys oportunitats tens. Si trobes feina, amb sort, està mal pagada, i si no en trobes et veus obligat a abandonar el país.
Així què? Tu no defenses que estudiem?
No, evidentment que sí, però ho defenso en relació a tenir interès per les coses, a tenir curiositat per saber, pel coneixement en si mateix. Interès per l'estudi sí, però no perquè estigui fixat en un temari. Mireu, Aristòtil deia que el millor saber és el que no serveix per res. És a dir, saber per saber, no per obtenir res a canvi.
Però si a mi no m'agrada la filosofia, què hi faig aquí?
Te la menges amb patates i ketchup. Doncs per alguns, la filosofia serà una miserable col amb patates, i per altres serà un plat de caviar.
Hòstia, Merlí, primer dius que estudiar no serveix de res perquè no tindrem feina, i després defenses els estudis. A veure, què hem de fer?
Mira, Pol, fa milers d'anys la gent de la vostra edat es passava el dia caçant mamuts i follant entre matolls.
És que hem nascut massa tard,
No, però un moment, on va? No estàvem parlant d'educació?
Sí, sí, d'educació parlàvem. El sistema us vol aquí tancats perquè el dia de demà sigueu productius. Alguns, els que tingueu sort, treballareu en el que us agrada, però la majoria, mentre treballeu, comptareu els dies que falten perquè comencin les vacances.
Però, Merlí, això que has dit ara és contradictori amb el que deies abans, no?
Què fem? Ens quedem a casa fins que tinguem 40 tacos?
I per què no?
No, no, és que un moment, tota la vida els professors ens han dit que ens hem d'esforçar, que el futur és tan important, que si no, no fotrem res. I ara vens tu i l'esforç a la merda.
Ja, és veritat. Què hem de fer?
Sí, sí, tu què penses realment?
Vosaltres què penseu? Això és el que importa.
Bueno, la gent que pillava una mica la idea de com era aquest profe, sí que d'alguna manera van pensar, bé, és veritat, que hem d'esforçar-nos per ensenyar d'una manera més motivadora i diferent i atractiva pels alumnes.
Sí, més no, ell era protagonista, no? És a dir, posar els mestres en el lloc, sí. En un lloc principal, sí. No? Creus que a vegades no hem donat, sobretot ara, potser antigament era diferent, no hem donat la rellevància que hauríem de donar als mestres, no?, que se senten...
Doncs podria ser que sí, que ha estat un sector professional una miqueta oblidat. Jo guanyes menys que un mestre d'escola. Bueno, sí. No sé, que el mestre hagi sigut una figura...
Tu el vas fer important, clar. De cop era el Merlí.
La sèrie, no? La sèrie l'ha revaloritzat una mica, sí, o bastant, sí. La sèrie ha revaloritzat aquesta professió, i això també n'estic molt content. Fa uns mesos, esclar, des que la sèrie està a Netflix i tot el que ha significat la sèrie Llatinoamèrica, que és brutal, a mi m'han arribat d'Argentina, de Xile, de molts països, bueno, entrevistes n'he fet un fotimer, però demandes de col·laboració, per exemple, a Xile, a mestres i alumnes de Xile que es van ajuntar per defensar que la filosofia no es tragués dels plans d'estudi, perquè a Xile i a altres països se la volen carregar. I van demanar-me, doncs, un vídeo de solidarització amb la causa, amb els mestres i alumnes, i, evidentment, aquest tipus de coses, i tant que les faig, i ho vaig fer, no? I els va agradar molt, i això vull dir que...
I com va acabar? Ho van aconseguir?
No, han aconseguit, de moment sí, però...
Carai!
De moment estan ahí, però també la filosofia segueix sent una assignatura incòmoda, i especialment els països on no tenen la maduresa...
La filosofia ens ha de fer pensar, no? Tu parles moltes vegades en entrevistes de la importància de tenir pensament crític.
Sí.
I la filosofia és una bona eina per fer als joves despertar aquest pensament crític.
Sí, així ho crec. Sí, sí, s'ha de tenir pensament crític, i a més els joves, que són els que en el futur han de regir aquest país o fer funcionar les empreses, i en fi, el futur, no? És que hi ha molt retrocés en moltes coses. ja ho veiem, és que no estic descobrint la sopa d'all i estem anant enrere amb moltes coses, amb drets, em fa molta pena, m'emprenya molt cada cop coses a nivell de tolerància, inclús d'imatges, coses que es poden o no es poden dir o veure per televisió o per la ràdio. Als anys 80 veiem coses, ara recentment he vist coses dels anys 80 i que ara mateix seria impossible veure-les. O sigui, estem anant realment enrere. Em sap molt greu que aquest país apuntava a una possibilitat d'una real apertura democràtica als anys després de la mort de Franco, no, i en els 80, i malauradament estem anant enrere. I per tant, tornant al tema, és molt important que se'ls hi foten el cap en els nanos. I aquest esperit crític és bàsic per mi, és passar de... Una cosa que també em sembla que en algun diàleg d'alguna seqüència el Merlí deia, no ser subjectes passius, sinó ser subjectes actius. La filosofia ha d'ajudar a obrir el cap, a observar el teu voltant, a ser crític, a tenir un criteri propi, a qüestionar-ho tot, a dubtar de tot, a no menjar-te el primer que et venen i no quedar-te amb el primer, a ser suficientment... Bueno, doncs aquest esperit crític és el que em molesta, això és incòmode pel put. El poder sempre ha intentat que la gent visqui despistada, atontada i que sàpiga quan menys millor. Poder, hi ha quasi d'esquerres o de dretes, ja m'és igual. El poder com a concepte és manipulador i és corrupte. Aleshores, és important que els nanos estiguin desperts a moltes coses i, malauradament, no sé si arribarà... Espero que sí, jo vull ser optimista, però estan massa influenciat per el que se'ls hi ven, no?
Aquest general, és el missatge contundent del Francesc Orella als joves, avui a l'Ofici d'Educat.
Llegeixen poc, el teatre diuen els hi sembla algo arcaic, una cosa que no... Per tant, no valora en la literatura dramàtica, ni valoren l'art dramàtic. Estic parlant en general, sempre, evidentment que n'hi haurà que sí, però la tendència general és estar interessat en les tecnologies, amb les assignatures productives i no les assignatures humanistes i artístiques, fora.
Per tant, allò que desperti els joves, el teatre també desperta. Els joves han de fer teatre, han de veure i participar.
Veure, com a mínim veure i participar si volen, però com a mínim tenir en els seus plans d'estudis, en l'assignatura de literatura, una part que és la literatura dramàtica, i a part d'estudiar-se de memòria què va escriure el Calderón, no l'Ope, de... o sigui, a part de la cosa de memoritzar obres i autors, en què consisteix la literatura dramàtica, quina diferència hi ha amb la novel·la, amb el relat, amb la poesia, perquè la literatura dramàtica s'escriu per ser representada en un escenari per actors. I, per tant, hi ha grans obres que desperten també, com una novel·la, doncs, moltes preguntes i desperten moltes inquietuds emocionals i intel·lectuals, del tipus que sigui. I descobrir el valor de l'art dramàtic, que després això és representat per actors i actrius que donen cos i ànima a aquests personatges i vagin al teatre de petits, doncs això s'ha perdut, això no hi és. No hi és i sap greu, perquè, clar, estem a anys llum dels nostres veïns de França, d'Anglaterra, ja no cal dir-ho, en el tema teatral, però França mateix, amb cinema i teatre propi, autòcton, hòstia, quina enveja que em donen. El tant percent de gent que va habitualment al teatre, no el sé, però deu estar a l'entorn de menys del 10, jo què sé, del 10%, no ens podem comparar. El teatre i el cinema fet aquí, que també són molt... També amb
que t'apassiones,
molt...
parlant. No, estàs com entre la passió i l'indignació.
Clar,
no? Què estem fent com a país? No?
Sí,
quin espai
sí,
i quin no és... valor donem a altres a cada cosa?
Una mica, segurament. I no és només el que m'atany a mi, teatre o cinema, sinó m'indignen altres coses, també. El poder i els mitjans de comunicació també fan el que poden, no? Però també són transmissors d'un sistema. El famós sistema ens ha engolit a tots, inclús a l'esquerra més d'allò. Aleshores, estem tots... Som víctimes de la societat occidental, de la societat capitalista. La societat està en crisi, el capitalisme no, el capitalisme està a tope, però la civilització occidental està en crisi. Estem en crisi fa molt temps.
I per tant, fer reflexions crítiques i interessants com Love Me Not.
Legado en los huesos, siete razones para huir de la sociedad, Elisa y Marcela, Love Me Not, y una serie sobre Maradona, Onfada Núñez, són alguns dels projectes més recents de Francesc Orella.
Love Me Not.
Bueno, Love Me Not és una pel·li molt singular que...
Però que té una part de crítica molt,
sí,
molt potent,
sí,
no? En
sí.
Aquest compromís teu que sempre
clar.
Hi és, no?
Bé, sí, la pel·lícula aquesta ha sigut un divertiment també, perquè el Miñarro és un altre gamberro, però és un altre director que ell mateix defineix la seva pel·lícula com a artefacte. Ha utilitzat el mite de Salomé i la trama argumental per situar-ho en un context actual, i aquella terra bíblica és el Pròxim Orient d'ara, que està envaït per un exèrcit d'un país poderós, i tothom sap quin exèrcit és, i aquest microclima que es crea allà, està en el desert, a càrrec d'un presoner d'alta seguretat, incòmode, un presoner que és el profeta.
Un profeta
que diu coses incòmodes.
Que diu que parla d'un món que en el que no hi haurà dolor, el que no hi haurà guerra, un món que hi hem de creure, en aquest món.
Aquest món hi hem de creure com a fita última, com a utopia, però les utopies han d'existir per fer bellugar a les persones, i han de ser-hi. I hem de creure en aquesta utopia. D'alguna manera, sí, s'ha d'anar a buscar això. Difícil en el context en què està el planeta. Ens compliquen molt la vida, els polítics, els militars, els banquers, tot Déu, tal com està muntat aquest planeta, és complicat. Però hem de creure'm que això ha de millorar algun dia. Ara, si per millorar ha d'haver-hi abans un cataclisme i ens en anem tots a prendre pel sac i regenerem, aquest món es regenera i surt una altra civilització, igual és l'única manera. Perquè si hem de creure'm els polítics que governen el món, ho tenim malament. Estem en mans d'autèntics, alguns descerebrats directament, i altres polítics que només, egoistes, que només busquen la seva comoditat personal i les seves mesquines ambicions, i els és igual si el seu país ho passa malament.
Hem de creure en els joves?
Hem de creure en els joves, hem de donar confiança a que els joves siguin diferents, però perquè els joves siguin adults diferents que puguin instaurar canvis en el món, han de tenir una preparació intel·lectual i amb una formació integral que inclou la filosofia, i han de poder ser joves preparats mentalment, emocionalment, per lo que els hi espera.
A l'Ofici d'Educar avui hem recollit preguntes pel Francesc. Hem escoltat la de la Isabel, la Nicole, i ara escoltem la de la Lea.
Hola, em dic Lea. Fa com un any vaig anar al Teatre Goya a veure una obra de teatre que estaves tu, que es deia Art, i em va agradar molt. I et volia preguntar si pròximament et veurem en algun teatre o alguna sèrie de televisió, i si prefereixes actuar en un teatre o en alguna sèrie o alguna pel·lícula.
Bé, aquesta pregunta me la fan molt, si prefereixo actuar a l'escenari o davant de càmera. Les dues coses. Per unes coses m'agrada molt actuar a l'escenari i al teatre, i per altres també treballar davant de càmera també és molt especial, és una altra tècnica i també és molt màgic. La veritat és que ara per ara em costa una mica decidir-me. Però, en canvi, m'estic decidint més per l'audiovisual. Jo he fet molt teatre i he tingut molta sort, perquè el teatre m'ha donat molt, no?, amb la meva vida professional. Però ara estic en un moment, justament, en què m'agrada, si puc, escollir una mica les coses que faig en teatre, perquè el teatre demanda moltes hores i molta energia, i l'audiovisual doncs està potent i també m'agrada, o sigui que diguem que les properes, ara durant una temporada no estaré en teatre, sinó que estaré en sèries que he gravat recentment i que es podran veure no tant per les televisions generalistes, sinó per plataformes, perquè ara estem en l'època de les plataformes digitals i he gravat unes sèries que sortiran per plataformes digitals. Alguna per televisió espanyola i alguna per TV3, també.
L'Ofici d'Educar Catalunya Ràdio.
Tu no has tingut fills?
No.
No. Aquesta relació pare-fill, aquesta relació de jo t'acompanyo, jo t'ajudo, l'has viscuda?
Si ara hi ha un jove que, de fet, m'ha passat això, o joves que em diuen a mi m'agrada molt aquesta feina, m'agradaria ser actor. Primer els has de situar en què consisteix aquesta professió, els hi has de dir que s'auto-observin i intentin esbrinar fins a quin punt els hi agrada aquesta professió. Perquè aquesta professió són moltes coses i algunes les desconeixen. Si els interessa l'art dramàtic, si els interessen els textos teatrals o els guions, jo què sé, els ha d'apassionar, les vocacions t'han d'apassionar, has de ser conscient de les dificultats que tenen les professions artístiques, t'ha d'agradar molt, per voler, com a mínim per voler-ho provar. que ho provin, si realment els descobreixen que els agrada molt, doncs fantàstic, que continuïn. Jo els puc acompanyar i donar humilment quatre consells. No m'agrada aconsellar a ningú, però humilment puc donar quatre consells. No, el que estava dient ja és el primer consell. Els nanos que volen ser actors han de ser observadors, han d'estar atents a lo que a les persones, observadors del gènere humà, del caràcter humà, han de ser observadors primer, han de ser generosos. Els actors, és evident que tenim un ego perquè hem d'actuar davant del públic i ens agrada agradar i tot això. Vale, l'ego l'hem de tenir, però l'ego s'ha de mesurar, s'ha d'equilibrar, l'ego ha d'estar una mica, és un cavall, desbocat, a l'ego, per el coco en general és un cavall desbocat, per tant has d'agafar tu les regnes, no creure't que ets fantàstic perquè ets actor. Els actors han de ser dúctils, versàtils, han de poder transformar-se en un personatge i utilitzar la tècnica que s'estudia, per això hi ha les escoles de teatre. La tècnica serveix per educar el talent, es pot fer créixer, és a dir, s'ha de formar tècnicament els actors, però hi ha un treball a fer privat, personal, en la vida, que has de llegir, has d'observar, has d'intuir, has de tenir imaginació. Per exemple, l'exercici típic d'observar persones en el metro, l'autobús, i fer-te una pel·lícula de com és aquesta persona, quina vida pot tenir, està casat, està solter, quina, no sé, té fills, no té fills, què fa quan arriba a casa. Començar a imaginar vides a partir dels rostres que trobem al nostre voltant. L'actual ha de tenir material per després recrear un personatge, ha de tenir material d'arxiu. I després això de la ductilitat i la versatilitat per mi és la màgia d'aquesta professió. Jo si em dedico a actor, m'he dedicat a ser actor, és perquè és un joc que he convertit en professió. Actuar és jugar, no? En anglès ja ho diu la paraula, i en francès també és sinònima, jouer i play, no? I bueno, és un joc que és un joc en sèrio. Has de posar-te en la pell d'un personatge i mentir com un bellaco, però ser molt sincer a la vegada. Estàs fingint un personatge i des d'aquest punt de vista menteixes, però a la vegada estàs donant coses de tu que són veritat, que han de ser veritat i que han de ser coses, emocions i sentiments i sensacions que tu incorpores al personatge. O sigui que és un treball generós en aquest sentit, no?
Satisfet del guió de la teva vida?
Hòstia... Home, hi ha algunes seqüències d'aquest guió que es podrien millorar. Diguem, estic bastant raonablement satisfet perquè no em puc queixar, m'ha anat molt bé en l'aspecte professional, m'estic dedicant o m'he dedicat al que m'ha agradat i m'ha apassionat de petit, i m'ha anat bé, i des d'aquest punt de vista estic agraït, i també per la família que tinc, els amics que tinc, per on visc, hi ha moltes coses per les que dono les gràcies i estic agraït, però hi ha aspectes meus que m'agradaria que haguessin sigut diferents
i
m'agradarien canviar.
I si mirem el futur, hi ha algun... Has fet moltes coses i no pares, ets una persona que no para, hi ha algun somni que diguis, és que això ho tinc al cap i fins que no ho faci no m'ho trobaré del cap. Què em diries?
Doncs mira, t'haig de dir que no m'he posat mai metes allò, tinc que aconseguir fer això. No m'he posat mai metes molt altes perquè no vull tenir la frustració de no aconseguir-les. A veure, el Merlin ha sigut una sort i per mi un regal de personatge. La meva obsessió en tot cas és evolucionar com a actor i com a persona, que va paral·lel. És tenir feina. La meva obsessió ha sigut tenir feina i cada vegada feines més interessants i que aquesta professió em donés la possibilitat de viure d'aquesta professió, però amb treballs cada cop més interessants. No m'ha importat fer coses petites menys interessants perquè s'ha de treballar, però com que he tingut sort amb això, vull dir que he treballat i he fet personatges molt macos, en teatre sobretot, no? I amb audiovisual, doncs, també he tingut molta sort i la meta meva és aquesta, no és, jo vull fer tal personatge un dia. Home, clar que hi ha personatges en la història del teatre i molt interessants que m'agradaria provar de fer, per què no? I ara podria fer una llista, però no és aquest el tema, no? El tema no és jo vull arribar a fer això com el meu somni. A vegades em diuen, tu vols dirigir? No has provat mai de dirigir? Doncs l'únic que he dirigit és un curtmetratge meu i ara estic treballant en un altre, no? Però no vull dedicar-me a dirigir ni teatre ni cine, no? Crec que no estic preparat, potser algun dia no se sap mai. Si començo a dir, no, és que ara jo el que realment vull fer i crec que puc fer és dirigir i no vull actuar. Podria passar, però de moment encara m'agrada la meva feina. Soc molt crític amb moltes coses de la professió, però m'apassiona encara la interpretar. Però és possible que tot el tema de dirigir, no tant teatre com audiovisual, em pugui ser amb el temps cada cop més atractiu. De fet, ja dic, estic pensant-me ja un altre curt.
Doncs molta sort amb aquesta faceta teva de director. Moltes gràcies,
Francesc
Corella. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
Jo vull un institut que em faci millor persona.
A Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar.
Torna-la a posar.
I acabem l'ofici d'educar amb Torna-la a posar i amb el José Luis Santiso. José Luis, què ens has portat avui?
Doncs la sintonia del Marlí.
No podia ser d'una altra manera, clar que sí.
Aquesta cançó clàssica, que jo crec que està molt ben trobada, igual que tots els guions d'aquesta sèrie. Jo soc superfan de Marlí. I als joves els encanta aquesta música. O sigui que és una manera molt ben trobada de poder introduir un tema clàssic al vol del borinot.
Vaja. Jo trobo que és una música inquietant i a la vegada que t'atrau. És com la mel a les mosques, eh?
És una peça que es fa servir molt a les escoles. Se li posa molt als nens petits, a les escoles bressol. És una peça que els instrumentistes, que són molt tècnics, es piquen molt amb a veure qui la toca més ràpida. Hi ha versions de tots els estils, des del heavy, al rock, clàssiques amb piano, amb guitarra, orquestrades. Hi ha mil i una versions. I és una cançó que té més d'un segle. Pertany a una òpera, el conte del tsar Saltan, i la va composar el Korsakov, el Nikolai Rimsky-Korsakov, i després la va arreglar el Rachmaninov, que és aquest que li agradava fer aquestes peces tan complexes i tan ràpides. És perfecte per això.
Doncs mira tu, que semblava senzill i ens ho has complicat, eh? Ens has ja fet un disseny.
És com la filosofia. Com diria l'Aristòxen de Tàrent, filòsof peripatètic, com la classe d'en Marlí, i que va ser un important teòric de la música, filosofia i música, en aquest cas, van completament lligades. Antigament la música era tan gran com la filosofia.
Doncs moltes gràcies, José Luis Santiso.
A tu, adéu-siau.
Petons, abraçades. I acabem l'ofici d'educar dient coses sempre. Sigueu lúdics, sigueu positius, sigueu alegres, i avui diem, feu marlinades. Roger, tu fas marlinades?
Sí, home, i tant. Soc molt fan de Marlí.
Sí, però fas marlinades?
De tant en tant alguna.
Sí?
Sí.
Un dia m'explicaràs.
Que no, però no es poden marlinades. Explicar, no es poden explicar. Gràcies, Elisabet. Molt interessant aquesta entrevista, fantàstica, com sempre. De seguida arribem a les 7 i continuem el suplement.